Rosa de Diego, fa només 15 dies que ha començat el curs escolar i el sindicat de mestres USTEC ja ha convocat la primera concentració del curs.
Sí, en aquest cas és per exigir una millora a les condicions laborals del personal d'atenció a l'alumnat, una figura que no es considera com a personal educatiu.
A més, USTEC denuncia que l'adjudicació de places va ser caòtica i precipitada. Alejandra Sánchez, bon dia.
Bon dia. Com us comentàvem abans, continuem aquí a la Via Augusta de Barcelona, davant del Departament d'Educació, en aquesta concentració, com dèieu, de la Unió Sindical de Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, d'USTEC, i ja tenim aquí amb nosaltres a la seva portaveu nacional, que és la Yolanda Segura. Yolanda, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com comentàvem ara, avui us concentreu aquí per reivindicar el malestar, segons dieu, del col·lectiu PAE, que és el personal d'atenció a l'alumnat. Quines funcions té aquest col·lectiu, per començar a posar en context?
Doncs mira, aquest col·lectiu té una funció bàsica per el que seria l'escola inclusiva, perquè és el personal que dona atenció a l'alumnat que més ho necessita, l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Són les tècniques d'educació infantil, les educadores d'educació especial, les auxiliars d'educació especial, les educadores de les llars d'infants, el personal, els fisioterapeutes, les integradores educatives. És personal que és educatiu perquè estan atenent a l'alumnat directament amb aquelles necessitats individualitzades que tenen perquè puguin fer una evolució i un acompanyament que fan perquè puguin fer doncs, un progrés en els centres educatius amb les mateixes oportunitats que la resta de companys i companyes que tenen a l'aula.
En aquesta concentració, que us ho he comentat abans al sumari, ja aplega, jo diria que una vintena de persones amb aquestes banderes tan característiques verdes d'USTEC i amb alguns cartells on podem llegir, per exemple, reconeixement i respecte o stop menyspreu, vosaltres, d'alguna manera, ho dèiem, denuncieu aquest malestar del col·lectiu. D'on parteix aquest malestar?
Bé, aquest malestar ve de lluny, perquè és un personal que primer de tot, les seves condicions són molt més precaritzades, se'ls hi fan uns horaris que a vegades, en molts moments doncs, no són sostenibles, se'ls hi fan fer tasques que no són les que els hi corresponen realment, com monitoratge. Ara, per exemple, en el setembre, amb aquestes jornades intensives, els hi estan fent quedar totes les tardes, quan les tardes és per al monitoratge, els hi fan fer de monitores de lleure, quan elles no és la seva funció. Per tant, això és un increment d'hores que elles no haurien d'estar fent, haurien de tenir el mateix horari que tenen el personal docent. També se'ls impossibilita que puguin assistir a les reunions que es fan en el centre del personal doncs, per coordinar, per programar, per prendre decisions. En molts casos, o la majoria de casos, no poden assistir a aquestes reunions i, per tant, estan desvinculades totalment de les decisions educatives que es prenen en els centres. Això és un menysteniment molt gran a la seva tasca. A part, quan arriben als centres ni les direccions saben quina és la seva funció. O sigui, hi ha un gran desconeixement de lo que és la tasca d'aquest personal que és tan imprescindible per l'escola inclusiva i, en canvi, se'l menysté d'una manera doncs, molt flagrant.
Mencionaves ara aquests horaris que d'alguna manera entenc que no faciliten la conciliació, deies que són horaris pràcticament impossibles, de fet estem veient des d'aquí un cartell que diu prou abús horaris i funcions, i parlaves d'aquest menysteniment, podríem dir, perquè pel que entenc el personal d'atenció a l'alumnat i pel que vosaltres dieu no és considerat una figura plenament educativa.
Exacte, mira, aquí està el menysteniment. És una figura plenament educativa, perquè en el moment que tu estàs amb un alumne donant-li el suport i l'acompanyament perquè educativament parlant doncs pugui tenir un seguiment el més normalitzat possible a l'aula, en aquest sentit tu li estàs fent un acompanyament educatiu, per tant, és personal educatiu. No és docència directa, però és, diguéssim, acompanyament directe a aquest alumnat educativament parlant. Aleshores, doncs, que no se li tingui consideració com a personal educatiu ja és un menyspreu molt evident. I, per tant, això és una cosa a reivindicar molt la seva funció com a funció imprescindible en els centres i també doncs, el que representa la seva tasca.
No sé si aquesta funció que vosaltres ara has descrit com a imprescindible és una funció, és una figura que hi ha a tots els centres.
No. Malauradament, que nosaltres és el que denunciem també, no està a tots els centres i allà on està tampoc és suficient. Hauria d'haver, per exemple, una tècnica especialista d'educació infantil a cada P3 perquè doncs, és alumnat que és, té una edat, diguéssim, són petits, són infants molt petits, amb moltes necessitats, amb molta atenció directa i cal doncs, aquesta figura de reforç perquè si no és com difícil, no estàs atenent tal i com caldria amb aquest alumnat, o la figura de la integradora, de la TIS, no? Que està en els centres, és una altra figura imprescindible doncs, per tot aquell alumnat que realment ho necessita. També n'hi hauria d'haver una a cada centre. Educadores d'educació especial, alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, n'hi ha a tots els centres. No hi ha cap centre que digui, no, nosaltres ens en salvem. Bueno, a no ser que hi hagin 5 alumnes i tinguis la sort que no n'hi hagi cap. Però a la majoria de centres, ja podem dir, hi ha aquest tipus d'alumnat i, per tant, necessitem aquestes figures però amb totes les hores que necessita l'alumnat. El que no pot ser és que si jo tinc un nen, per exemple, suposem, doncs TEA, només em donguin doncs, 10 hores a la setmana d'auxiliar d'educadora especial o d'educadora d'educació especial per atendre aquest alumnat i la resta d'hores aquest alumne no té el dret de tenir aquest acompanyament. I aquí està la qüestió, que això no està passant. Encara és insuficient la dotació que tenim d'aquest personal.
Recordem que estem a la Via Augusta a Barcelona, a les portes del Departament d'Educació, hi ha aquesta concentració d'USTEC, i una altra de les protestes que feu avui és aquesta adjudicació, comentàvem abans, caòtica i precipitada, en aquest cas entenc, de les places, de l'adjudicació dels llocs de feina. I també dieu que l'aplicatiu és un aplicatiu que està pràcticament obsolet. Com ha influït tot plegat, és a dir, aquesta adjudicació molt ràpida i amb un aplicatiu que no acaba de funcionar, segons denuncieu?
Bé, els nomenaments aquell dia van ser bueno, un desori. És a dir, van tenir persones hores i hores en espais sense cap mena de condicionament climàtic, passant una calor terrible, esperant que els hi toqués el torn 8 hores, 10 hores, a l'endemà que se'n tornem-hi. Bueno, va ser terrible, i sense aigua. A l'endemà encara es van posar les piles i els hi van donar una mica d'avituallament, però hi havia noies amb criatures que havien de fer alletament i no tenien l'espai adient per fer-ho. Bueno, va ser bastant, diguéssim, penós i vergonyós aquesta situació. A més, doncs tenim això, que aquestes, diguéssim, situacions es van produir també després amb les adjudicacions posteriors. Sembla ser que l'aplicatiu està totalment obsolet, val? Llavors es troben, doncs, per exemple, amb errors en la disponibilitat real de les persones candidates, rebutjos que no consten a la borsa i s'adjudica plaça, preadjudicacions a places ocupades que ja ocupen un altre treballador o a persones que ja estan treballant. Bueno, total, que tot això és un perjudici tant pels centres que estan esperant doncs, a rebre aquest personal com per les persones en qüestió. Penseu que hi ha centres que encara no tenen el personal, aquest personal anomenat. O sigui, estem començant amb el curs i encara no tenen aquest personal nomenat. I després ja ens trobem els casos de les escoles rurals que tenen implementat el primer cicle d'educació infantil allà, que hi haurien d'haver educadores de llar d'infants i han posat a TEIs perquè així és una figura d'una categoria inferior i així doncs, estalvien, diguéssim, els calerons de la retribució, no? I clar, llavors aquestes persones no poden fer les mateixes funcions que faria doncs, l'educadora de llar d'infants que pot actuar com a tutora i, en canvi, i també és en una situació també precaritzada, Les condicions són lamentables.
Xavi Rosa, no sé si li voleu preguntar alguna cosa a la Iolanda, us està escoltant sobre aquestes condicions precaritzades que ara comentava.
Ho deia ella, no? Doncs no només són diversos fronts els que teniu oberts. Això, jo m'agradaria preguntar-li a la Iolanda si això implica que fareu més mobilitzacions periòdiques, tal com vam veure a l'inici, al final del curs passat. Per tant, ja teniu previsió de que les coses no milloraran i, per tant, caldrà sortir al carrer, Iolanda?
Sí, mira, avui la concentració ha estat una iniciativa del sindicat USTECSTES, tenim el suport de la CGT també, tenim alguns doncs, delegats i delegades de CGT que han vingut a donar suport a aquesta concentració. Ara mateix hi ha una reunió del comitè d'intercentres en el qual no s'ha situat ni el punt de la valoració d'aquestes adjudicacions tan vergonyoses que hi van haver i tan caòtiques, tampoc s'ha situat doncs, què està passant doncs, ara amb la jornada intensiva, ni quines han de ser les condicions laborals d'aquest personal, quan s'ha demanat reiteradament doncs, que això figurés en l'ordre del dia i amb el comitè d'intercentres que són els sindicats Comissions, UGT, USTECSTES, doncs, amb aquests doncs es convoquen unes mobilitzacions el dia 26 de setembre a Girona, el 27 de setembre a Lleida, el 28 de setembre al Consorci i el 29 de setembre a Tarragona. Vull dir que ens anirem mobilitzant per reivindicar doncs, les condicions d'aquest personal.
Alejandra, per tant, ja ho ha dit la sí. Yolanda, aquest calendari de mobilitzacions que venen, sobretot aquesta tardor, de la que estarem pendents, evidentment, al programa.
Alejandra, no et deia que sí, sí, que penso que s'ha de saber, s'ha de tenir informació, s'ha de conèixer què està passant, i penso que estan fent xerrades, no?, per professionals del sector, per tal de que coneguin, clar, quines són les seves condicions laborals, sobretot d'estabilització de l'ocupació, els seus drets, no?, això és molt important.
Bé, nosaltres com a USTEC no tenim cap xerrada programada perquè nosaltres fem atenció directa i sempre tenim, bueno, doncs a totes les nostres afiliades les mantenim informades per tots els canals que tenim. Però, evidentment, és important doncs, que elles coneguin quins són els seus drets en arribar als centres i els reivindiquin i es posin fermes a l'hora de protegir el que són les seves condicions. Clar. I, evidentment, el que no pot ser és que quan arribis al centre la direcció no sàpiga tu quina és la teva funció i et faci fer fotocòpies. Això, doncs, això no pot passar i està passant. O que et faci quedar com a monitora de menjador amb aquest alumnat quan tu necessites la teva hora de dinar o t'has de coordinar amb els seus companys i companyes del centre per poder doncs, anar a la una, no?, a l'hora d'atendre sí. l'alumnat i a l'hora de fer aquest acompanyament. No pot ser que elles estiguin com un bolet allà i no se sàpiga ni què han de fer. No? I això també és una feina que ha de fer el Departament d'Educació en aquest sentit i no la fa. No la fa com l'hauria de fer.
Yolanda, saps què li va passar a la mare d'una amiga meva, que és professora? Ella és nativa anglesa, ella va néixer a Londres, té un anglès natiu. Bé, professora d'anglès, filologia anglesa, bé, només fa anglès. Doncs va estar donant tecnologia, fent tecnologia sí, durant sí, quatre sí. mesos, amb un estrès, atacs d'ansietat. Clar, aquella senyora sí, sí, sí. sabia anglès, no era profe de tecnologia, no?
Correcte, correcte. Això també passa. De fet, nosaltres els diem molt clarament que es poden negar a impartir una especialitat que no és la seva i poden fins i tot renunciar a aquell nomenament o si són funcionàries, negar-se directament i no els hi poden expedientar ni res perquè preval el principi de l'especialitat. Però clar, què passa? Que molt personal això no ho sap i yeah. li sembla que la direcció pot decidir quina tasca fa i no és així. O sigui, la direcció no pot decidir quina especialitat fas tu. Si tu t'has nomenat per anglès, tu has de fer anglès i punt. Clar. I si no et deixen fer anglès, doncs renuncies a aquell nomenament, no t'han de penalitzar perquè tu doncs no estàs capacitat per fer un altre. Però és que a més s'ha d'entendre que a més, aquesta persona no és que no vulgui fer tecnologia, és que no està capacitada. Clar. I qui rep les conseqüències d'això és l'alumnat, perquè quina qualitat li puc transmetre jo amb aquesta matèria si jo no en tinc ni idea, no?
Sembla
que el professorat, sobretot a secundària, passa molt, que són especialistes sí. i per tant dominen aquella matèria. Gent amb graus de secundària que es dediquen a la docència perquè a més tenen el màster de capacitació pedagògica, però saben de la seva matèria, clar. No saben res més, llavors no poden destinar-los a fer unes altres coses.
Molt bé. Alejandra, alguna coseta més des d'allà en aquesta connexió?
Doncs només dir-vos que continua aquesta concentració, veiem aquests cartells que us he dit abans, el de prova abús horaris i funcions, també reconeixement i respecte, tot el que ens ha explicat la Yolanda d'alguna manera ha posat gràficament en cartells i sobretot que estarem pendents d'aquestes mobilitzacions i aquestes protestes que segurament continuaran durant la tardor. Gràcies, Yolanda.
Moltes gràcies a vosaltres.